Bona tarda a tothom, una vegada més l'Hora del Vermut us acompanyarà una estona del dissabte quan esteu a punt de posar-vos a taula o de preparar el dinar o de fer qualsevol cosa pel poble que us pugui permetre acompanyar-nos aquesta estona. Recordeu que sou vosaltres els protagonistes, sou vosaltres els que feu possible que aquest programa tingui interès. Truqueu-nos, no tingueu basarda, no tingueu por, 977-83-0044. Avui volem saludar d'una manera especial un nou tècnic, un noi jove aquí, però ple de coratge, que és en Pau Rull. Ell fa possible que això tingui sentit i arribi a tot arreu, a Falset, comarca i terres de més enllà. I sense més preàmbuls, anem a presentar els companys. D'entrada hem de dispensar l'assistència del bon amic i col·laborador d'enguany, en César López. Ja sabeu que el César un cop al mes ens acompanya, el César està en el grup d'independents, a l'Ajuntament, és un regidor, forma part de l'oposició, i ens va semblar molt oportú que enguany ens acompanyés el primer dissabte de mes, però avui li han sorgit qüestions personals i molt amablement m'ha avisat i m'ha dit que presentés les seves disculpes. Estàs disculpat, César, però la setmana que ve estaràs aquí, eh? Ja li hem posat deures per la setmana vinent. Tenim el bon amic Josep Clua, hola.
Hola, bon dia.
Acosta't, atansa't el micro perquè, si no, el nostre tècnic no ho pot fer arribar a les cases. Què tal, Josep?
Bé, molt bé.
A punt d'entrar en una depressió econòmica com l'any 29 o no, Josep?
No, home, no.
No? Escoltem, ets més optimista?
Home, més que l'any 29, sí. Bastant més.
Presentem el Josep pels que no el coneixeu. Ja és una veu coneguda, eh? El Josep és fill del poble, no, Josep?
Sí.
Estàs estudiant a Reus.
Sí, exacte.
Estàs acabant econòmiques, o ADE.
Sí, ADE.
ADE, però ja està a punt de ser un acreditat empresari que treballarà per alguna multinacional que ens acabarà de prendre els quartos a tots. Però és un home optimista, de naturalesa optimista, no, el Josep?
Sí, home, a veure, de moment encara sí. No?
El petroli a ser més de $100?
Sí, el petroli està car, però bueno, està car a tot el món i de moment l'euro està fort i això afavoreix una mica el preu.
L'inflació 4,5%?
La inflació, a veure, és un moment de depressió, no? De repunt, però les previsions més pessimistes no s'han complert de moment i esperem que no ho facin.
Allò que va dir un economista al RAC1, que semblava que sortia d'una cova de la cova del túnel de la por, ens deia que d'aquí 2 anys l'atur a Espanya un 20%, jo ja em vaig esgarrifar.
D'aquí 2 anys, teòricament, estarem millor que ara. Els cicles baixistes no són tan llargs.
Bé, ja veig que això dels economistes és com l'home del temps, eh?
Sí, cadascú diu la seva, la veritat és que sí.
Moltes gràcies, Josep, eh? Sempre és un plaer que ens alliçonis una mica perquè a la ràdio sabem de moltes coses, però no ho podem dominar tot. I tenir un estudiant d'ADE sempre és un privilegi, de més ja està acabant, eh? Jo t'animo de cara a l'any que ve, t'animo que valdria la pena de tant en tant a la ràdio que busquem gent nova, algun petit programa, de temes econòmics que puguin ser de la base interessant, i em penso que... Per què no prens nota, home?
Home,
un cop al mes, no... uns 10 minuts, ja saps que la ràdio paga bé. Això,
sí.
Altres coses no les té, però paga molt bé els seus col·laboradors, eh?
No em faria res, però això ho lliguem amb el tema de... Clar, la feina aquí al poble, trobant, no trobant, on viurem, on
molt
no viurem,
bé.
Una molt mica
bé.
Tot.
Tu t'ho apuntes?
És aviat, per dir.
Molt bé, gràcies, Josep. Tenim aquí una taula ben farcida. Tenim un altre, Josep.
I tant.
El president de l'Associació de Botiguers, ho dic bé?
Sí, està bé.
Josep?
Josep Cots.
Josep Cots, molt conegut. L'home de la Tere, ho faig bé de presentar-te com l'home de la Tere?
Sí, també, i tant. Sí. No, mira, aquest edat passes de ser el pare de la Marina a l'home de la Tere.
A l'home de la Tere. Molt bé, Josep, tenia moltes ganes de conversar amb tu, però el dia que vam fer el programa en directe des del castell no vas poder venir. Això sí, vas enviar un bon suplent, l'amic...
L'Enric.
L'amic Enric, que col·labora amb vosaltres, no?
Sí, exactament, sí.
Després en parlarem 5 cèntims, de l'associació, dels objectius, dels reptes... si és veritat que falset tot és molt car o això és un bulo que corre sempre i així el consumidor té l'excusa per anar fora, eh? Agradaria
a veure, que... A tots els pobles sempre sents el mateix, no? Aquí tot és més car, aquí puja més i sempre fora pots trobar més bé de preu.
Doncs farem una defensa aferrissada del comerç local.
Evidentment.
Però també ens ha d'ajudar el comerç local, patrocineu-nos més, eh?
Home, tot si no, que la ràdio ha d'anar al Pric.
Ja ho saps que la ràdio fa un programa subvencionat pel Carrefour.
No ho sabia.
Ai, no, jo no t'he dit res, eh?
Ara sí,
si no vindrà el president, no el president de la ràdio i m'estirarà les orelles. No és el meu programa, eh? El meu programa, perdó, el nostre programa. El nostre programa només el patrocina Cooperatives de Marçà Falset amb el seu magnífic vermut, que la primera persona que ens truqui tindrà aquest vermut. Tenim el Miquel Jardí.
Hola, bon dia.
Miquel tenia una referència cinèfila per tu. Ens ha deixat un dels grans. Explica una mica qui ens ha deixat aquesta setmana.
L'últim que quedava ja.
Qui ens ha deixat?
El Charlton Heston va morir la setmana passada a 84 anys. Després ja quan entrem en tertúlia ja farem...
Sí. Un mite, no, del cinema?
Sí, per mi sí.
Sí? Li perdones que li agradés molt anar en rifle? Això li podem perdonar?
Home, per mi va ser una gran persona, però bueno, va tindre aquesta fallada. Tothom té de fallades.
Clar, no hi ha ningú perfecte. No hi ha ningú perfecte.
Molt
bé, després en parlem, eh? I ens acompanya també la bona amiga, la Rosa Maria. Ho dic bé? Ai, no, Rosa
sense Maria.
Rosa Muntanya. Ha deixat els nets per fer-nos una estona de companyia.
Les netes.
La Rosa enguany també pot col·laborar més sovint amb la ràdio. Rosa, sí. Portaves alguna notícia que creguessis oportú considerar?
Bueno, pues esta setmana no, perquè esta setmana venc així en les mans lliures, com diu aquell. No he tingut gaire temps de mirar ni la premsa ni res.
No he seguit lo del senyor Zapatero?
Me vaig fixar només en una anècdota. Diu, arribaré a ser president encara que sigui en patera. No sé si va ser un xiste el que van llegir o...
Sí, va ser un xiste, jo crec que...
Un xiste de mal gust.
No va acreditar gaire gràcia, eh?
No, però bueno. I va ser allò que et crida l'atenció. Dius, carai, que fort.
Doncs, si us sembla bé, entrem ja, com diuen els toreros, al toro. I avui el primer toro és toro local, eh? Sisplau, oients, truqueu-nos, perquè crec que toquem un tema que us pot interessar. Sou consumidors o també sou botiguers i ens podeu dir en tota llibertat la vostra, eh? Podeu estirar les orelles, podeu renyar, podeu aplaudir, podeu aportar impressions, suggerències. Ja ho sabeu, 977-83-0044. Josep, quant temps fa que us heu posat en marxa?
No, de quan vam fer ara la constitució de l'associació, que va ser ara el mes de març, i estem ara preparant tot el que seria un extracte de les activitats i opcions que tindrem. Això es posarà tot en coneixement dels associats properament en una reunió que farem, una assemblea, i que posteriorment també el poble tindrà coneixement.
Molt bé. Una qüestió. Falset havia tingut feia anys una associació... De botiguers? Ho tinc ben entès,
no? S'havia intentat, sí. Perquè la veritat és que tindre-la...
No, però va existir.
Veure.
Jo recordo que se va intentar que existís, la veritat, i que fes coses...
Jo tinc constància de que sí que va existir, que van fer també coses, el que passa que malauradament la conjuntura aquell moment ho podem dir que tot amb un concert no va poder tirar endavant.
Va existir un parell d'anys amb...
Sí.
Sí, fent bastantes coses. Sí. Va ser l'època que va presidir el senyor Bellan.
I també després...
És quan se va formar.
Molt bé, però posteriorment no fa tant temps que hi va haver també el Jaume Martí, que van estar intentant tirar endavant també el que era un aglutinar, el que era el comerç de Falset.
I van arribar a tenir uns estatuts i uns llibres d'actes, és a dir, una associació formal?
Sí, això
no
sí que ho sabeu.
No ho sabem. No,
però sense cap dubte és la base del que estem fent ara.
És a dir, vosaltres seguiu una mica un camí que es va iniciar, que potser doncs, no va tenir èxit per diverses circumstàncies, que desconeixem, perquè sempre el camí no és fàcil.
Exacte.
Però vosaltres us heu marcat d'entrada uns estatuts, els teniu?
Sí, evidentment. Tenim uns
per tant,
estatuts.
Sou una institució regularitzada.
Sí, regularitzada, inscrita, tot.
És molt complicat, uns estatuts, o és una cosa estàndard?
Els estatuts, en principi, és una cosa estàndard i llavors puntualment se poden incloure algunes clàusules que comportin ja directament alguna cosa, podem dir, més relatiu al comerç de Falset, per exemple. Així.
Llavors, els afiliats paguen una quota i tenen uns compromisos?
Evidentment, els afiliats paguen una quota Aquesta quota doncs, és relativament baixa. I
això no te la preguntem, eh? Vull dir, no...
crec que es pot fer pública, no crec que sigui una cosa... Sí, no té cap d'això.
Els afiliats paguen una quota de 12 euros al mes.
12 euros al mes.
Vull dir que és una cosa que permet, per un altre costat, tindre una sèrie d'avantatges, descomptes amb algunes coses.
Home, Miquel, perdona, és baixa, sempre depèn...
Rosa, perdona, el micro...
En contraprestació, vull dir, tot té una relativa...
Home, la contraprestació que podíem portar sense cap dubte, evidentment a base a més de que sigui una cobertura legal i doncs el que podria ser una sèrie de descomptes que els mateixos botiguers recuperen les quantitats que inverteixen en l'associació.
Jo crec que el bo d'una associació evidentment és que es treballi totes les coses importants, diguéssim, les coses que són importants pels botiguers, suposo que ho fareu, perquè... però jo no estic...
Aquesta és la intenció, eh?
Jo no estic dins d'aquest col·lectiu, sí. Ja, però vull dir les línies de descomptes dels bancs, que molt quan bé. Se cobren targeta, vull dir, és una barbaritat, sí, el que et cobren.
Exactament.
Vull dir, no pots negar-te, encara que algú te pagui una cosa de 10 euros, i pues, no porta ni... Jo sóc una de les persones que vaig sempre pagant targeta. A vegades em fa fins i tot vergonya, però tu, escolta, doncs abans portava metàl·lic, quan era empresari portava sempre metàl·lic, però
curiós,
ara la veritat
que ets consumidora en targeta.
Sí, no et sabria dir per què, però doncs mira, ho faig, no sé per què.
Hi ha botigues a Falset que per pagar amb targeta hi ha d'haver un mínim, eh?
Sí, és que hauria
de ser per
les comissions que els hi cobren, Miquel, hauria de ser, perquè jo ho veig en la meva filla ara que té una botiga de roba, i ho veig i li dic, jolín, és que el que us cobren o fins i tot a la cafeteria de la meva filla, imagina't, per pagar un cafè.
Creieu que és abusiu? Creieu que és abusiu?
Per pagar un cafè en targeta, vull dir, és que com que no, no?
El que passa és que el que no sé és com, per exemple, no sé, hi ha diferents entitats que van treure una targeta moneder, que li deien que eren per pagar quantitats petites, no? I que suposo que llavors també...
No va quallar això, i la recordo, aquesta targeta moneder.
En períodes de rebaixes, que el marge és molt més petit, suposo que pels botiguers és quan és
més
complicat que els hi paguin amb targeta.
Evidentment.
Clar,
tot comporta, clar.
I allò és que ja que també ho posen, eh? En èpoques de rebaixa no s'accepta pagament en targeta.
No, sí, acceptes en targeta, sí.
Josep.
No, jo dic que hi ha llocs, hi ha llocs, que ho trobo respectable, sí. Vull dir, te'n vas en un caixet als diners i te'n vas a pagar.
Bueno, però actualment també el Josep us ho pot dir, que la conjuntura econòmica comporta que s'estigui treballant molt en targeta,
perquè
efectiu, vull dir, és molt limitat.
Sí, i a part anar al caixer a treure l'efectiu, a vegades l'efectiu no es disposa i la targeta, com que es paga a principi de mes, no?
Dóna un marge de treball.
Exacte.
Però, Josep, tu com a president, vull dir, és cert, tu, per exemple, vas amb una gran superfície de fora, jo tinc entès que ells, els marges de les targetes són més petits i, en canvi, amb un botiguer local, el banc li carrega més. No és una mica injust, això? No, és
injust,
la llei del més fort i...
No, és evident que és injust, i per això precisament és una de les causes que l'associació comporta, que a l'estar agrupats és com tot. Quan la gent mos associem i mos ajuntem en grups, tenim més força que cada un per separat, no? Llavors les entitats financeres, les entitats locals, tothom pren una altra postura, evidentment.
Per això... I en això heu aconseguit alguna cosa, per exemple, o no?
Estem ara treballant pensem que estem en l'inici de l'associació, és el primer any. Llavors, primer que res, doncs, estem fent el que són els associats, presentarem llavors el pla d'actuació, i llavors quan ja tinguem la cosa una miqueta més lligada és quan comencem a parlar el tema.
Josep, el que és clar que potser el pla d'actuació no ens pots avançar a línia, suposo. Primer ha de ser pels associats.
No, evidentment, primer hem de fer una assemblea i llavors, clar, perquè això tot s'ha d'aprovar. Doncs,
quedes emplaçat després d'aquesta assemblea? Perquè no volem passar al davant dels associats, que aquestes grans línies suposo que poden ser d'interès per tot.
Evidentment.
Per tota la ciutadania.
No solament l'associació de comerciants és només pels comerciants, vull dir, és també pel bé, en principi pel bé del poble.
Clar.
Tot el que nosaltres beneficia el comerciant també, per un altre costat, pot beneficiar el poble.
Per això és important, a mi m'agradaria que... preguntar quants comerços, quin percentatge de comerços formen part en aquesta associació. És important que siguin el major número possible.
Evidentment. En aquests moments estem sobre el 50% de comerç associat.
Molt bé, per començar.
Per ser, sí, evidentment.
En números absoluts, què representa? Uns 30 negocis? Una cosa
sí,
així?
Una cosa així. 32, 33 negocis.
Molt bé.
Doncs n'hi ha molts més, eh?
Sí, no, hi ha uns 60 i pico de negocis. Sense parlem, no parlem de restauració, que és un altre sectorial, eh? O sigui, tot el que sigui en restaurants i això és un altre...
En principi no ho contempleu, que entri, no...
Per què no els heu fet entrar al mateix
sector?
No,
no és que no vulguem entrar, és que funcionen per associacions de diferents gremis. Llavors que la restauració...
O sigui, que és sectorial, això, sí. no és...
Després, quan se creï en principi l'associació, per exemple, de restauració, doncs suposo que després estarem tots en contacte, també el que seria en la sectorial d'indústria. Clar, tot en un conjunt, després se pot aglutinar i tindre una persona que estigui al capdavant, no com a president, però amb representació podíem parlar també d'això.
És que clar, en un poble, imagina't Josep, en un poble fer-ho sectorial és quasi un pecat mortal per
és
mi.
És que no és això, ja és que és una cosa
ja
que no decideixes tu.
Ja deu venir de més amunt, a la millor. Ja ve de més amunt.
Sí. Ja ho sé que ve de més amunt, perquè això va per IAES i llavors ja sé, va funciona així, no? I per CENAES. I llavors ja sé que se distingeixen per aquest tipus de tal. Però... Jo sempre fa anys que això funciona així, però a les zones rurals, que som tan poca gent, claro, diferenciar tot això... Jo, per exemple, una de les activitats que encara tinc en peu és la de fer cursos de formació. Jo sempre em queixo a l'administració i dic, a veure, jo com puc fer cursos sectorials? Jo com puc fer cursos només per a restauradors? Pues si jo tinc 4 restaurants allà. Okay. Encara que jo en tingui en tota la comarca del Priorat 25, jo per aconseguir 15 que vinguin és molt difícil, és dificilíssim, vull dir, que siguin tots del sector de la restauració. Vull dir, a mi m'haurien de permetre que jo pogués fer barreges d'alumnes, no? que fossin intersectorials.
Ja, suposo que segons quin temes ho podeu fer.
A veure, ara s'està estudiant això i ara es podrà fer, vull dir que s'hauria de lluitar perquè se poguessin fer una mena d'associacions en les que hi capiguessin tots, perquè si hem de començar a fer una associació de botiguers, una associació de restauradors, una associació de... O sigui, que hi hagués una associació que els aglutinés absolutament a tots.
Una pregunta des de la meva ignorància en aquests temes. Les cambres de comerç ajuden? Són útils? O Ai. Només és una cosa per pagar? Pregunto.
No, la Càmera de Comerç és útil i ajuda.
És útil.
Nosaltres estem ara en un principi amb uns inicis d'actuació i de tracte amb ells, però evidentment vam presentar fa poc les línies de crèdit que hi havia pels botiguers, que es va fer una assemblea. Una assemblea, es van cridar els botiguers, no els associats, sinó tots els botiguers, perquè hi anessin, i llavors allí van presentar doncs, una sèrie d'ajudes que hi havia i subvencions per pues, remodelació de negoci, informatitzar i tota aquesta història així, no? Doncs, bueno, ja comencem per aquí, a partir d'aquest moment, doncs també hi ha una sèrie d'ajudes que vam parlar també a la Càmera, que podria ser de parlar amb l'Ajuntament per el que seria intentar reubicar o ajudar a reubicar el que seria l'aparcament que hi ha ara allà a l'Euterpe.
Has tocat un dels temes...
Sí, es perdran moltes places.
A l'octubre vaig sentir dir que podia ser que comencés la cosa.
Les obres.
M'ha arribat així de ràdio m'acuto.
Sí. Rosa, tu feies una mica de cara escèptica quan parlàvem de les cambres de comerç. Has tingut alguna experiència propera que més aviat te faci...
No, el que passa és que les càmeres de comerç, vull dir, en principi penses que han de servir de molt i la veritat és que tu, quan te trobes que vols crear el teu propi negoci, tens el teu propi projecte o el que sigui, tampoc... avui dia te connectes a internet i tens tota la informació, vull dir... Avui dia
a
la Càmera de Comerç
diries que és una cosa que s'ha quedat obsoleta.
Haurien de fer una feina, una tasca, per mi hauria de renovar-se moltíssim la Càmera de Comerç, hauria de ser una cosa molt diferent. Jo trobo que s'ha quedat això, obsoleta.
Això entra el mateix debat de les diputacions.
Exacte, sí, queden no sé.
Són necessàries les diputacions avui dia?
Vols dir unes institucions que potser han perdut una mica el seu sentit?
Sí. És que, quin sentit té que tu te connectes a internet i mires ajudes i subvencions i, per una persona que es vol muntar un negoci, no? I a la comarca fins i tot pots mirar les comarques perquè les comarques deprimides, els pobles de menys de tal habitants, hi ha unes determinades ajudes i tal. Tu mires i ja ho tens allà. No tens cap problema. Fins i tot
però,
pots
Tu parles ara des d'un punt de vista d'una persona que entén del que estem treballant, vull dir, però ara posem, jo vull muntar el negoci. Jo pues, vaig a la Càmera de Comerç, vaig al Viver d'Empreses, que existia a Reus, que no sé si ara existeix,
i
allà una persona, una cosa personalitzada, t'informa,
ja
t'orienta, te fa fer un estudi econòmic del negoci, independentment que després hi hagi les puges i baixes que hi ha ara actualment, sí, del tema de la crisi que estem parlant. I bueno, jo crec que una cosa personalitzada i que t'informa amb una persona que podem dir és neòfita amb el tema, vull dir, clar, és important. Vull dir, una persona que està molt bregada en treballar amb internet, en consultar, tot això està molt bé, però la gent...
Perdona, doncs... però si tu et vols muntar un negoci és de ser una persona més o menys en capacitat per fer determinades coses, si no t'hi posis. Home, has de saber fer com si diria vulgarment en un canuto, si no, no t'hi posis a fer un negoci.
Sí, però ajuts per elaborar el pla d'empresa, per elaborar si un negoci serà viable, no serà viable, ajuda a vegades una mica jurídica, en temes, aquest tipus de temes, a vegades sí. Tots és complicat una persona que vol muntar un negoci els conegui tots, i a vegades una mica aquestes ajudes...
És aquí on t'anava jo,
Bé, em sembla que ha quedat clar els vostres punts de vista. Josep, hi hauria moltes preguntes a fer, però potser hauríem d'esperar que tinguéssiu l'assemblea, no?
Molt bé.
Però el Josep li has de fer la pregunta de la mare dels ous?
Pregunta-li, Miquel.
Ai, si has fet tovats. Falset és car o no?
Ah, sí.
Des del vostre punt de vista...
Ahir una persona de
Barcelona em va dir que Falset era car. Ahir al vespre, precisament.
Bueno, la meva germana que viu a Madrid diu que Catalunya és caríssima.
Però ara parlem de Falset.
No, jo ho dic per defensar Falset.
Falset, Catalunya és cara.
Jo ho dic per defensar Falset. Catalunya és caríssima.
Josep, sí, hauríem de comparar-ho amb els centres comercials que tinguem més a prop, Reus, Mora, més perquè clar...
Home, si ho compares amb un centre comercial, podem dir Pric, o podem dir-li Carrefour...
No, el centre comercial em referia a ciutat comercial.
Bé, a ciutat comercial. Jo crec que és com a tot arreu pots trobar de tot, a tot el comerç, Evidentment que hi ha botigues més cares que altres, i hi ha comerç, depèn del sector, també més car que altre, però això també te trobaries igual a Reus.
Jo penso que en algunes coses és un tòpic dir que és més car
Falset que Reus. És una cosa que és fàcil de caure, de dir-ho.
Perquè, no sé, per exemple, tu te'n vas a una cafeteria i segurament seran molt més cares les cafeteries de Reus que les de Falset. L'exemple, poso l'exemple, i els restaurants o tal. I en canvi, pues, no sé, busques, és que a mi me quedarà molt lleig que digui el que està car. Jo dic el que està més barat aquí, només el que està més car ho dissenyat.
Digues el que està barat.
No sé, el que està barat, pues, hi ha algunes botigues de roba en què pots entrar i pots trobar roba més econòmica que Reus, i la mateixa, i de la mateixa marca. Vull dir, a veure, que hem de saber mirar i
remenar.
No,
hem de remenar els clients. I dir remenar vull dir comparar.
No ho sé, perquè és que també hi ha gent que li agrada remenar, comparar, mirar. Jo, com que anar a comprar, ho detesto.
Tenim una trucada, a veure. Perdona, Rosa, quan ens truquen, passen al davant.
Sí.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En qui tenim el gust de parlar?
Una altra vegada.
No, Montserrat, una altra vegada, no ho diguis mai, això, que està molt bé que truqueu, I si repetiu, millor que millor.
Us estic escoltant.
Molt bé, Montserrat.
I és una cosa que sempre he pensat i ho he comentat. I em sap greu perquè això ara parlàveu d'això, de si és barat, si és car, Falset. Jo personalment trobo car. Però a vegades també pequem, com a consumidor, parlo, que com no teniu costum o no tenen costum de posar els preus, als aparadors, a vegades, sobretot en roba o coses així més de capritxo, que et dona la impressió que aquí, com hi és car, doncs, i et sap greu entrar a la botiga, pregunta el preu, doncs és igual. Llavors anem a comprar Reus.
Perdona, Montse, tu fas un suggeriment, no?, que es posessin preus.
Que es posessin els preus a l'aparador, perquè potser dius, pues mira, no és tan car i és bonic.
El president de l'associació ja pren nota,
Amb roba, amb peix, perquè també ho he comentat, perquè a vegades estàs esperant que et toqui i donaries una mirada, i segons el preu dius, pues mira, avui compro això, o demà compro, la setmana que ve compraré una altra cosa.
Molt bé.
I si diu, pregunta el preu, sí que puc preguntar, però no tenen per què saber si avui compro perquè és barat o perquè em ve de gust.
No, entenc.
I llavors, de l'altra manera, tu fas el teu pensament i
amb llibertat, i no te sents ni coaccionant, ni... Ho entenc, perquè el poble ens coneixem tots, ho entenc el teu punt de vista, em sembla que és molt raonable.
Doncs, moltes vegades ho he pensat, ja que parleu del tema, doncs és això.
Molt bé, t'agraeixo que t'hagis mullat, que hagis donat la teva opinió, i no pengis, que prendran nota que ja saps el que et toca.
Vale.
Gratuïtament una ampolla de vermut de les cooperatives Marçà Falset.
Gràcies.
Gràcies a tu,
Vinga.
Mi, una persona que ens ha trucat, ha dit que era car. El Miquel ha llançat la pregunta, però ell no s'ha mullat.
Sí, bueno, si vols me mullo, perquè jo he fet
una... Mulla't, mulla't.
Ja fa temps que faig una comparativa.
I?
I, doncs, depèn de la qualitat que vulguis, perquè aquí Falset hi ha, per exemple, ara que parleu del teixit, o del textil, o de la roba, pues hi ha més qualitat i menys qualitat, i això es troba entre el poble. I clar, si vols més qualitat, pues has de pagar més la marca. I en quant a l'alimentació, jo pues, ho he anat comparant amb grans superfícies, que jo normalment ho compro tot al poble, ho dic així de clar, i a les grans superfícies l'únic avantatge que hi ha és quan els productes estan d'oferta. Si no, els preus són molt, molt similars als que hi ha aquí. Parlo d'alimentació, ara.
A mi em sembla que, com a tot arreu, se pot trobar, el que dius tu, no? Pots trobar una roba, una alimentació, depèn del sector que estiguis parlant, de més qualitat o menys. El que sí que és cert, i que em sembla que si donéssim un vistazo fredament, per dir-ho així, als productes d'aquí Falset, doncs me sembla que moltes vegades el preu és més assequible que el que podries trobar a Reus, realment. Sí. Si a més amb això li afegeixes que t'has de desplaçar, que has de perdre un temps... Vull dir, trobo que tot és valorable, eh? És una cosa que realment doncs, tots hem de valorar. I l'atenció, pensem també que estem parlant d'uns negocis que tothom, evidentment, com hem dit abans amb la Montserrat, no? Tots ens coneixem, eh? Tothom sabem qui estem tractant i que hi ha una confiança. Que evidentment, que en certa manera estic, crec que ella té raó amb el tema dels preus, però també és una cosa que hem de parlar. Però crec que és important també doncs, bueno, que el consumidor també sàpigui i pugui decidir o no del que pot gastar o no gastar.
Una pregunta, Josep. Hi ha una obligació de posar preus? És que jo no en tinc ni idea. Vull dir, quan tu tens un negoci de cara al públic, és obligatori, és perceptiu, és recomanable o no hi ha cap tipus de normativa en aquest tema?
Jo ara mateix no sé com està, però per exemple en els productes bàsics, en el pa i això, era obligat. És obligat i fins i tot sancionen.
Sí, sí, sí. Una llista clara.
El pa sé que és obligat.
Obligatori és, per exemple, en tema
el peix me sembla que també. A quan els productes en rebaixa també. I els preus, o sigui, els productes tenen que tindre el seu preu posat. Tenen que estar etiquetats.
Sí, no, sí.
Ara, a l'aparador, no tinc ni idea. Vull dir que a l'aparador tinguin que estar exposats, no ho sé. Ara, que si tu entres dins i mires una peça de roba tinguis que veure el preu, sí.
D'acord, sí.
I sí que és veritat que aquí Falset a la millor tu vas a veure una peça de roba i hasta que trobes el preu
normalment està penjat a l'etiqueta, eh? Això sí.
A veure, en determinades peces sí, però hi ha coses que te costa trobar. En roba interior i així, l'has de buscar.
Te puc parlar des del punt de vista del negoci.
Per la gent no anirà, però ja se'l desplegarà.
Sí, a la meva botiga la gent pot entrar i pot agafar el seu, la camisa i mirar-ho.
Però la gent això li sap greu fer.
No, és que per això precisament parlava del tema del que dèiem abans, no? Aquí estem en un poble, i vull dir, tots ens coneixem, i la llibertat que un pugui tindre d'entrar a la botiga, mirar no meva, qualsevol, no? I de dir, doncs mirar-s'ho tranquil·lament, sense que ningú la moïni, no? I doncs mirar el preu, li interessa o no li interessa, pot preguntar i dir el que vulgui, no? Hi ha
sí,
cap
però
problema.
Sap greu, eh? Sap greu perquè
jo em sembla
fa
que això
aquella cosa.
Són tòpics que s'han de començar a perdre, no?
Vull bueno, dir... sí, jo no
sí,
tinc cap
existeixen,
de mania.
Eh?
Vull dir, a
existeixen,
mi...
sobretot a la gent més gran, que és... Pues... Sí, és realment greu. Realment.
Però ara faré d'advocat del diable dels botiguers i a mi no em subvenciona ningú, però a vegades, jo he tingut amics botiguers tant a Falset com a Montbrió, també et parlen a vegades de consumidors cares, de gent allò, apunta-m'ho que ja t'ho pagaré, perquè això, anar d'aquestes maneres...
Però això és un altre tema, això no...
Però passa, eh, encara.
No té res a veure.
Però vull dir que hi ha, a vegades hi ha un abús, eh, també del consumidor, sí o no?
D'impagat sempre n'hi ha tot arreu.
La llibreta, i un me deia, aquests quan van al Prica no diuen, apunta-m'ho que ja t'ho pagaré.
No, clar,
és veritat o no?
El que passa és que els botiguers, aquestes persones...
Però jo penso que avui dia, si tu no vols, no
en
tens d'estos...
No?
D'estos,
és a dir,
no.
Que si tens
si
una llibreteta...
Si tu t'ho proposes, no en tens de llibreta. Ja t'ho dic.
És a dir, que tu pots posar clar que no
clar,
hi ha llibreta.
Per què? Només cal que ho vulguis.
Tens també la llibreteta, tu, en el teu negoci?
Home, evidentment, que nosaltres hi ha molta gent que pren roba i se la prova a casa, doncs bé, s'ho queda o no s'ho queda, la llibreta, doncs...
Però una cosa és això i l'altra és que tinguis una llibreta de deutors, vull dir, que de gent que per costum no et paga. I em penso que avui dia, a veure, no és el mateix que et deguin una barra de pa que et deguin una peça de roba que no és necessària.
Però potser en les coses petites és on hi ha la llibreta, eh? Me dona a mi la impressió. Vols dir que no?
Tot arreu,
no. Mira, de gent que et deu diners a tots els negocis n'hi ha.
És a dir, quan has de somiar, quan obres un negoci.
I sempre hi ha un risc.
Sempre hi ha un risc.
Això us ho pot dir el Josep.
I este risc...
I lo, una mica per combatre això, el que parlàvem abans de les targetes, l'inconvenient pels comerciants són les comissions. Però l'avantatge és això de apunta tu que ja m'ho pagaré, que ara no em va bé, t'ho pagaré a final de mes quan cobri. Amb les targetes això s'elimina d'alguna manera, no? I això suposo que...
Us explicava l'anècdota, perquè jo vaig tenir un molt bon amic que va deixar el negoci allà a Montbrió, me deia que n'estava fart. Ell tenia una petita botiga de queviures, eh? I estava a punt de tancar i li venia allò, que la confiança a vegades fa fàstic, li venia la veïna i li deia: ai, vinc a comprar-te un paquet de sal, és que veuràs, hem anat al Pricarreus i no... Així, eh? A més, amor, ell a servir-li la sal, ja t'ho pagaré. Passava un mes, ja t'ho vaig pagar, no te'n recordes? Vull dir, no, és que... Clar, i això també a vegades crema, la confiança és bona, com deia el Josep, però a vegades es deu donar aquest abús de confiança, no? I deu ser difícil gestionar-ho. Suposo que el botiguer ha de tenir una mica de psicologia, no? I saber capejar...
Estar al públic sempre és difícil.
Sempre. Allò de que el client sempre té raó no deu ser sempre veritat.
No. No
ho és, però jo crec...
És un altre
crec...
tòpic, no?
És un altre tòpic, sí.
No, és una anècdota,
però...
Però...
Que, sí, és una anècdota, i penso que també les pot salvar, aquestes anècdotes, en bona cara i en... I penso que sí.
Sí?
Jo sí, jo m'he pelut demanant sal i em diu que ha anat al Prica i tranquil·lament no li venga.
Tu
si
no
me
vens.
La paga, no.
O com,
i li dic amb bona educació, eh?
O com botigues de Reus.
Però li dic avui que tinc 52 però... anys. Sí, que l'altre dia me'n vaig recordar que tenia 52 anys. Me'n pensava que en tenia 51. Però vull dir que segurament als 35 no li hauria dit. Però avui sí.
Clar.
Avui li dic tranquil·lament.
Molt bé, si us sembla bé, Josep...
I al damunt aportes diners, tranquil·la, dona, no em fiquis sal al dinar avui. I no li venc. No, perquè vull dir...
Rosa, no. Així m'agrada, amb caràcter.
I és que al final has d'acabar aprenent. Mm. I aquesta dona un altre dia n'aprèn i porta els diners quan vingui a buscar amb la sal. Escolta.
Josep, el tema de l'aparcament, abans has fet un incís, suposo que deu ser un dels temes que entre tots hauríem de treballar-hi, no?
Evidentment, perquè... és un tema que afectarà tant a la població en si com als botiguers com a l'Ajuntament. Vull dir, és un tema que s'ha de solventar. Evidentment, el que és el Terpei és una plaça gran d'aparcament.
L'aparcament ideal del poble.
Evidentment.
Sí.
Perquè està al mig.
Està ben situat.
Però ben situat.
Però bé, abans no
hi era molt poc.
Aquest aparcament no fa tant temps que hi és. De fet,
no,
fa
no.
Relativament poc,
fa poc
anys.
Temps. El que passa és que potser antigament fa una mica de temps tampoc no hi havia una pressió...
automobilística com ara.
Exactament. Vull dir, no hi havia la quantitat de vehicles que hi ha ara.
Jo el que volia preguntar també, una cosa, és si els comerciants estan preocupats pel fet de la carretera nova, que s'obrirà, sembla que molt breu, i llavors tindrem menys tràfic per dins, potser més lloc per aparcar, però menys...
Evidentment, això sí que és una preocupació que crec que tenim tothom, tant el que són botiguers com restauració i tot tipus de negoci que hi ha al poble, no? El que representa que passin per fora... Pues, la persona que no vingui directament aquí per fer alguna gestió, tothom pensa pues, no entrarà, però tampoc no és cert. Crec que Falset té una sèrie de factors que també atrauen a la gent.
Falset té una sèrie de serveis com és el jutjat de primera instància, sí. Com té CAP, té moltes... És CAP de comarca, per tant jo no crec que això influeixi tant.
Sí.
I no ha passat. No ha passat.
I això
passat.
Ho ha desmentit totalment. Mora segueix...
sent
mora. A ple ritme.
I Vilaseca, quan han fet el desviament, ha millorat molt Vilaseca. No sé si heu passat per l'avinguda que era l'antiga Nacional 340, és una meravella i la qualitat de vida de la gent
jo
de Vilaseca...
Jo no crec que afecti, eh? És possible que en algun negoci en concret
puntualment.
Que puntualment li afecti algo perquè, bueno, pues sempre
això és com tota la vida, sí.
Per això us pot passar a tothom, vull dir que mira, doncs és un risc que tots hem d'assumir. Però jo penso que no, que no, que això no té res a veure. Que la gent que vindrà a comprar els dimarts aquí i els que venen a comprar de la comarca continuaran venint i que això no té res a veure.
Sí, però jo no ho preguntava per la gent que vindrà de la comarca interior, que aquests hauran de seguir passant.
Però
veia
la gent
més
de
per
pas
la gent...
no. Què fa la gent de pas? A veure, qui ve de la gent de pas? Això li afectarà, per exemple, doncs mireu, sabeu que la meva filla té una cafeteria.
No, jo he sentit comerciants que estan preocupats per això,
sí,
ho pregunto.
Sí.
Sí? Tu havies sentit una preocupació latent?
Sí, home, latent, no sé,
sí,
però
dit,
a mi algun comerciant...
A veure, quants comerciants... Sí. Jo no ho sé, jo m'imagino, la Tere, quanta gent de pas creus que li ve a comprar?
A mi no ho sé.
Jo no
és
crec
molt relatiu,
que hi hagi tanta gent.
Depèn del volum
gent.
De gent que es belluga pel poble. Vull dir això.
I de, no
evidentment també depèn molt de la
això.
Necessitat i del producte que venguis.
Per això ho dic, que depèn molt
aviam, de... El 90%
que...
de la gent de pas que ve
No ve a comprar.
No ve, pare per dinar, però per, no, home, si de casualitat veu la cooperativa oberta o veu un altre establiment obert, potser comprarà algo, però la gent de pas sempre serà gent de pas. Els viatjants hauran d'entrar igual. Los repartidors
la gent que anirà al jutjat anirà al jutjat, sempre. La gent que anirà al CAP anirà al CAP, la gent que anirà a fer un encàrrec a Cal Coll anirà a Cal Coll, la gent que anirà a fer un encàrrec a la gestoria anirà a la gestoria, la gent que anirà, jo què sé, aniran a fer els encàrrecs i ja està, la gent que tindrà que entrar, però que sí. I l'altra gent que anava de pas, només se paraven de punyetera casualitat, de punyetera casualitat. És el que fas tu, aquí, tu ara te'n vas a Saragossa, per exemple, i passes per mig de què? De quin poble se passa? Jo què sé, no ho sé, que encara es passi per dins d'algun poble.
No,
i et pares a què? A què et pares? Clar, que a la millor compres un dècim, sí, eh?
Sí.
Que a la millor et compres un entrepà, sí, una bossa de pipes, jo què sé, és un dir, no?
El diari, compres,
el diari, una, la
sí,
premsa,
un article així.
Que a la millor compres, però tu no vas a comprar. Això no vol dir que a la millor veus,
passant.
Jo què sé, passant alguna cosa, no sé, que et cridi molt en concret. Pues a la millor sí,
jo per,
però no, no.
Jo, per exemple, quan he vingut a la cooperativa, la gent que va comprar allí, veus que hi van expressament, porten unes garrafes, veus
sí,
que no és allò
sí,
de casualitat.
La cooperativa sí, la cooperativa sí.
La cooperativa la gent la coneix i ve a comprar, perquè te'n parlen molt la gent de la cooperativa. I aquesta gent continuaran entrant i vindran a comprar el vi que vulguin comprar i ja està.
Molt bé.
De totes maneres, no estaria de més a l'entrada del poble ficar uns cartells indicadors que no passés desapercebut, que oh, falset. I,
evidentment
aquell, aquell
que
cartell, és... aquell cartell que hi ha venint de Reus a l'entrada del tancat i fica
sí.
Falset, porta el priorat.
Molt bé.
Sí. Allò, clar, allò desplaçar-ho, treure'l d'allà
no
i ficar-lo...
No t'amoïnis, que això ja preocuparem.
Sí, ara ja veig l'amic Cots allí plantant uns cartells...
El que convingui, tu.
Vine a les botigues de Falset, no passis
no,
de llarg.
No, ficant un altre, sí, ficant un altre. Sí, sí.
No passis de llarg.
Sí, també estem parlant, això sí que t'avanço, és amb l'Ajuntament de la senyalització de dins el poble. No? Des de senyalitzar totes les coses que hi ha al poble, doncs que això és important. La gent d'aquí ho coneixem tot, però el que diem, no? Aquí hi ha no. Puntualment...
No, n'hi ha de senyals dins del poble que estan molt, molt deficients.
És a dir, feu una proposta de millora de la senyalització.
Senyalització, evidentment, estem parlant de on està el museu, on està sí. El consell, el jutjat, tot això.
Hi ha pobles que senyalen, no?, establiments,
sí,
per exemple,
sí.
Restaurants, això. Això és possible fer-ho
sí.
Aquí a Falset
sí.
O no és massa possible? Pregunta.
Depèn de l'ajuntament que hi ha, perquè va haver un ajuntament que ho permetia, després un altre que no, i ara este, no ho sé.
Hi hauria d'haver una mena de consens, no? Doncs,
sí, per... jo penso que estaria bé que ho permetessin, perquè tothom té dret a anunciar-se.
A dins de poblacions grans, com Sol o Cambrils, n'està ple.
Sí.
Sí.
De direccions, hotel tal, restaurant qual...
Amb color, acostuma a ser groc, un altre color, no?
Clar,
sí. Ha de ser algú que cridi l'atenció.
Per distingir-les de les senyals de trànsit, però sí que hi són, i tant que hi són.
Molt bé, la pregunta del Josep està molt pertinent, i si els nostres oients voleu preguntar, tant si sou botiguers com sou consumidors, animeu-vos, teniu el Josep, no el tindrem cada dia, el Josep és una persona ocupada i fer-lo venir avui no ha estat fàcil, i et vull donar les gràcies perquè has vingut. Però Josep, ara, si et sembla bé, tirem endavant la tertúlia, perquè amb el Miquel volíem fer un repàs d'un crac del cinema que ens ha deixat, Charlton Heston.
Charlton Heston.
Ben-Hur, pels grans. Exacte. El Cid.
El paper de la seva vida.
La pel·lícula de la Setmana Santa.
55 sí. Dies en Pequín.
Sí.
Moisès.
Els 10 manaments.
Els 10 manaments, no? Per què creus que ha estat tan important en Heston?
Perquè per mi va ser una persona que qualsevol paper no l'acceptava. Era una persona molt trianera, vull dir, li arribaven a presentar 10 arguments i ell ne triava un o cap. No acceptava qualsevol paper per diners. I bueno, ja sabem que va fer grans pel·lícules i que, bueno, a mi va ser un actor que em va admirar molt i es va arriscar a fer pel·lícules que altres actors no van voler fer, com El planeta de los simios, que el van rechaçar de pla uns quants actors, perquè era una pel·lícula en aquell temps com estranya.
Trencadora, la pel·lícula.
Sí, que té un final inolvidable a la història del setè...
Ui, ens recordeu el final inolvidable del planeta de los simios? Truqueu-nos. La Rosa diu que no.
No?
Sí, sí. I a mi em va impactar moltíssim aquella pel·lícula. Jo, llavors...
No l'expliquis al final, ara, si algun
no,
truc...
Jo tenia 16 anys quan la vaig anar a veure a Tarragona i vaig estar 2 setmanes pensant en aquella
pel·lícula. Jo una mica més jove i també. I com que a mi m'agradaven els finals feliços, clar, ets l'època que vols un final feliç, clar, no em va agradar aquell final, però ara de més gran l'entens, aquest final.
Sí, sí, sí. És
et va agradar
un dels millors finals de la història.
Et va agradar aquell final als 16 anys?
Sí.
Això vol dir que ets home de cinema, eh?
Sí, bueno, sí, per això m'agrada el cinema.
Molt bé, molt bé.
I, bueno, doncs va ser un actor molt, molt prolífic i molt, però sobretot no es va deixar de cantar mai pels diners. Hi ha actors que per diners fan un paper que no els agrada, i el fan.
A més, va separar molt bé la seva vida privada de la seva vida d'actor, no. Va saber preservar la seva, diguéssim, intimitat familiar i
a mi, com
no la va vendre, diguéssim.
A mi, quan parlem de cinema i em pregunten per ell, em diu, no, sí, però és que va ser el president de l'Associació del Rifle. Dic, bueno, va ser molt, molt bona persona a pesar d'això.
També he de dir una cosa, Miquel, a mi tampoc m'agrada aquesta faceta, però és allò, vull dir, un actor l'has de valorar com a actor, vull dir, són altres àmbits. Sí. I a més, me van dir que he vist la pel·lícula de Michael Moore, aquell famós documental, no sé si recordeu, Michael Moore és aquell documentalista una mica trencador, que quan va fer aquell documental de les armes de les armes de foc,
una verdad incòmoda o algo així.
No. Just Fort Columbine, saps que hi va haver un assassinat en un institut. Es veu que van a casa del Charlton Heston, però es veu que el Charlton Heston era un home gran que ja tenia a principi també d'Alzheimer, i deien que potser s'havia aprofitat perquè li anava a preguntar tot el rato al Charlton Heston que com és que defensava tant. Vull dir, potser es va abusar una mica, no, també d'un home que ja és gran, perquè ja era gran, el Charlton Heston.
Però és que, clar, l'Associació del Rifle, com va néixer, era una associació de lo més inofensiu, era una colla d'aficionats a tirar amb rifle al blanc.
Al blanc.
O sigui, n'hi ha, i això, clar, es va anar fent grans, va agafar un poder, diguéssim, més aviat polític.
Sí.
I, bueno, com que la Constitució
ho posa, la segona esmena. La segona
diu
esmena
poden,
de la Constitució.
Poden tindre armes,
pues, per defensar-se.
Sí. El mal és això, que tothom se pot defensar. Això ja tens morts.
Però bé, tu em fas una bona valoració. La Rosa no és cinèfila, no ens pot fer cap valoració d'en Charlo.
No.
L'amic Cots?
Sí, no en sé res.
Sí, realment també sóc d'aquesta època i m'agradaven aquestes pel·lícules que feia. Independentment, com diu el Miquel...
L'últim Hombre Vivo també va ser la va fer ell. Va ser una pel·lícula que la va rejeçar absolutament tothom.
Sí. Quina?
L'últim Hombre
Vivo. Sí, ara han fet una versió nova, no? Amb el Will Smith.
Sí, el Will Smith, que es diu Soy Leyenda.
L'últim Hombre Vivo, no conèixia aquesta. Me la recomanes?
Sí, la versió original és el Charlton Heston.
Millor per mi. La
és una original, pel·lícula que la raça humana ha desaparegut, i la que s'ha fet ara actualment és una còpia. I és, diguéssim, se parla bastant malament del nostre sistema, de la humanitat en general.
Sí,
no?
De la nostra cultura, de la nostra civilització.
I ell durant la major part de la pel·lícula està sol, i aquest paper, doncs, els grans actors del moment, ningú el va fer. Igual que Ben-Hur, també ell no va voler que se'l doblés a la famosa carrera de quadrigues, que està rodada de veritat. Vull dir, és que llavors no havia efectes especials. 30.000 persones. Més de
30.000. Eren 30.000 persones.
Sí. Amb els seus vestits corresponents.
No els multiplicaves per ordinador.
No.
Que el gasto de vestuari va ser una burrada. Que el gasto de construcció, aquells grans decorats a Israel, va ser una altra burrada.
Sí.
El director, el William Wheeler, va estar 8 anys anant d'estudi en estudi. Aviam qui li volia financiar allò. I tothom li deien, tu estàs com una cabra, això no es pot fer. No es pot fer aquesta pel·lícula, que no veus que no es pot fer.
Aquí a Espanya en va rodar unes quantes, que com que la mà d'obra era barata, bueno, a l'hora de fer gent de
farciment... No? 55 dies a Pequín.
Sí, a Madrid. Els xinesos eren tots de Madrid.
Sí, Josep. Sí. Jo me'n vaig fixar. Sí. Quan me'n vaig enterar que l'havien rodat aquí al país, llavors sí que em vaig fixar, dic, aquest no és xino, eh?
Ah! Veies que t'enganyava com un xino.
I el cita Peníscola.
Sí, Peníscola. A Peníscola, i acabat en algun poble interior, ara no em surt el nom, no sé si era de Cuenca o Albacete, que tenen un castell molt impressionant,
sí,
i recordaven,
bueno, ja va ser un dels exteriors,
i recordaven molt la vinguda dels americans, perquè va ser un manà per un poble de l'interior que vinguessin a rodar.
Van veure desembarcar aquell munt de camions amb un munt de materials. Bueno,
i tu, Josep, tens algun record? El jove de la tertúlia, tens algun jove?
Jo, el Charlton Heston, la veritat, recordo el nom, però el recordo ja gran, i pel·lícules així, potser Ben-Hur, que és la més senyalada, i poca cosa més.
La millor pel·lícula de la història, per mi.
El veus ja com una cosa antiga,
Sí.
Doncs escolta, tu, que t'agrada la saga de la Guerra de les Galàxies?
Doncs mira, no especialment, veritat. No, m'agrada més que altres sagues de ciència-ficció, la veritat, però...
És que una de les sagues reprodueixen la famosa carrera de quadrigues.
Sí.
El retorno del Jedi.
Alguna d'elles ja...
La famosa carrera de motos voladors pel mig del bosc.
Ah, que sí?
Però les tres primeres van ser molt millors que les tres últimes.
D'acord.
I quan teniu temps de mirar totes aquestes pel·lícules?
Oh. La Rosa ens fa
durant la vida.
La Rosa ens ha fet una pregunta clau, eh?
Sí. És que és veritat, va en sèrio. No.
Home, Setmana Santa hi ha temps, perquè es reprodueixen totes. No?
Ah, sí, bueno, sí, no és que no n'hagi vist
però, escolta,
cap, sí,
Ben-Hur va ser tota
una
aventura el rodatge d'aquella pel·lícula, El desert d'Israel, els desgràcies que es van construir, la gent que hi va intervindre, és que allò avui dia no es podria fer, No es podria fer.
Però a veure, també està basada en una molt bona novel·la d'històrica, Ben-Hur? La novel·la històrica enganxa,
Una novel·la que té més de 1000 pàgines, Sí, vull dir, condensar allò també...
No, és que jo me vaig llegir la versió
novel·la del Guayas.
Juvenil. Sí.
Una novel·la del Guayas, no?
És que la pel·lícula sigui, podem dir, bona com la novel·la. Això és difícil. Normalment totes les pel·lícules basades en novel·les solen ser pèssimes.
Sí, és que Ben-Hur també dura 3 hores i mitja.
Sí, clar.
I també va guanyar 11 Oscars. Que és l'única pel·lícula que havia guanyat uns Oscars fins ara fa uns anys, que la va guanyar Titanic també, i El retorn del rei del Senyor dels Anells també.
I la llista Schindler quan...
7.
Sí.
Aquesta llavors, dit, clar... Titanic, per mi, la veritat, no ho mereix ni la meitat.
Jo també. Bueno,
respecte
jo també
a Ben-Hur i respecte
no
a altres que n'han guanyat molts menys.
Però,
mi...
però és que els 11 Oscars de Ben-Hur tenen molt més mèrit que el Titanic o el Senyor dels Anells, perquè hi ha moltíssims efectes especials. I a Ben-Hur s'havia de rodar tot
en vivo, allò vestit de romà.
A la carrera de quadrigues, que va haver un accident de veritat, quan aquella quadriga s'enganxa amb l'altra que s'aterra i salta, allò no estava previst. Però, com que la persona que li va passar això va donar permís, perquè només va trencar un braç, d'incloure a la pel·lícula baix una indemnització, doncs clar, encara és més espectacular. Però imagineu-vos aquell circ romà fer el muntatge...
No, és que
bé, jo com a muntatge te diria que potser sí que és de les pel·lícules més d'això, però si jo t'hagués dit una de les pel·lícules que més m'han agradat, potser et parlaria de Cinema Paraíso.
Ah, bueno, però això és un altre tipus de pel·lícula, però és una pel·lícula tendra,
No, més que tendra, vull dir, és l'evolució, no? Vull dir,
a mi em va agradar moltíssim perquè em vaig sentir identificat.
Bé, ja veig que hi ha gustos per tothom, Està molt bé, això.
Vaig estar més de 2 anys fent cinema. I el Cinema del Paradiso és el meu cine de l'abadia.
Molt bé. Escolteu, truqueu-nos si us ha agradat Ben-Hur, si no us ha agradat, què us aboquen aquests grans actors de Hollywood que estan desapareixent i grans actrius.
Sí, que no em queda cap.
Fa uns mesos ens va deixar Deborah Kerr amb aquell... pató impressionant d'Aquí per a l'Eternitat. A mi és una pel·lícula que m'agrada molt, per exemple, d'Aquí per a l'Eternitat. No ho dic bé?
Amb el Burt Lancaster.
D'Aquí a l'Eternitat, I amb el sí, home, amb el que cantava, la voz, Frank Sinatra també actua, no? D'Aquí per a l'Eternitat també actua, no?
Però el protagonisme és el Burt
Lancaster. El Josep diu de quines pel·lícules parlen aquesta gent gran,
No, em sonen, la majoria no les he vist, però...
Jo te les recomano, Josep, hi ha pel·lícules... Un clàssic és un clàssic.
El que passa que se nota molt avui dia, aquestes pel·lícules, si ells veguessin escenes de petons o de braços, dirien, no són naturals, perquè no són naturals. Tu veus un petó del Kirk Douglas avui dia amb una noia i es veu una cosa rara, perquè és que llavors la censura també...
Actuava,
no? No es veien naturals els petons llavors.
Però a veure, ja era la censura que venia dels Estats Units o era aquí? Quan arribava...
No, als Estats Units, ja a l'època del Merle McCarthy mateix, el que va fer, el senador aquell, doncs sí que havia censura, I la moral americana sempre... I una altra gran pel·lícula amb decorats va ser el Doctor Zhivago, que es va rodar a Madrid.
Ah, aquesta no la sabia.
Sí.
I, ojo, construir una ciutat russa al mig de les estepes, aquelles madrilenyes, en ple hivern, déu-n'hi-do també.
Sí, i no va ser Patton o la Batalla de les Ardenes, que també es va rodar...
Una part de Patton a Almeria.
Almeria. Bueno, i acabat hi ha les mítiques, no? Del Clint Eastwood, el desert d'Almeria.
Espagueti.
Bueno, allò va ser una troballa, allò va ser una cosa...
Doncs m'agraden, aquestes pel·lícules, tot i ser...
No són distretes.
Van passar la història del cinema, perquè, doncs...
Aquelles cares de dolents, d'aquells dolents.
Molt dolents.
Molt dolents.
Aviam, la primera que van fer, La Muerte Tenía un Precio, ni el Clint Eastwood va cobrar, ni el Sergio Leone, que era el director, va cobrar...
Sí que va anar malament.
Ni l'Ennio Morricone.
El músic,
que es va donar a conèixer.
Però els extras van cobrar?
No van cobrar. Van dir, fem una pel·lícula i si tenim beneficis ens els repartirem. Però bueno, portaven un bon guió. Sabien el que feien. El Clint Eastwood llavors no el coneixia ni sa mare.
Amb aquella manta. Sempre anava amb la manta.
Va ser un èxit a nivell internacional.
Molt bé.
Llavors van fer més pel·lícules.
Escolteu, no t'he trucat ningú més,
Director de fama avui en dia, el Clint Eastwood. Es veu que diuen que...
Clint Eastwood avui és un dels grans del cinema.
Però diuen que és un gran director, a part de...
Un grandíssim director.
Truqueu-nos, Millor que actor, fins i tot, diries tu? Millor que actor? Més bon director que...
Bueno, a mi com a actor m'ha agradat molt també. El que passa és que l'època que va viure també, com que va fer pel·lícules estil fastisoide, com Harry el Sucio i tot això, però era l'època que li va tocar viure.
El Sargento de Hierro.
Però també ha fet com els Puentes de Madison, eh?
Sí, sí.
Bonica,
Puentes de Madison la va dirigir, la va interpretar.
I aquesta no era fascistoide, per d'alguna manera.
No, i la del boxeo, la de la noia.
Molt bé.
Milió de dòlars.
Molt, la van fer fa poc i em va agradar molt, eh?
La va produir.
Mira, la Rosa no té temps.
Mystic River la va dirigir.
Molt bona.
La Rosa, és que llegeix molt la Rosa. La Rosa és molt lectora i no té temps per...
Jo crec que pots tindre temps per tot, eh?
Sí, probablement.
No, Rosa, alguna d'aquestes pel·lícules te la recomano, eh? Les Canditelles...
Sí. No, és que us veig tan entusiasmats que em sembla que m'apuntaré els títols i em dedicaré a buscar temps.
Mira, avui dia pots anar a la biblioteca, que hi ha clàssics.
Sí, per això que s'anirà a buscar tots.
I no hi ha anuncis, perquè clar, si tu mires Antena 3, comences a les 10 i acabes a les 2, eh?
No.
Potser seria una sortida per al cinema artesana, potser diuen que... que està una mica fluix d'assistència.
De xerrada, d'acompanyament, un mini curs.
Sí, però potser si es reproduïssin pel·lícules així més antigues, potser s'ompliria més. Sí.
Jo me'n recordo molt d'aquell programa que s'ha fet a televisió que es deia La Clave.
Molt bo, sí, el dissabte.
Que el Balbín primer explicava com s'havia rodat la pel·lícula, quin any se va fer, o sigui, cridava l'expectació.
Sí.
Com se va, per exemple, la Planeta de los Simios, que necessitaven 3 hores per actor per maquillar-se. No és el que dèiem, no havia efectes especials. I allò cridava molt l'atenció, sabies la història de la pel·lícula. I quan la ves encara t'agradava més.
Sí, clar, la valores més.
Anar fent la tertúlia i dient, bueno, això, aquella escena, aquella altra, la música...
No, i moltes vegades eren temes que tenien controvèrsia i que portaven que t'hi quedessis, perquè doncs hi havia aquell pique, no?, que hi havia entre aquell que pensava d'aquella manera i de l'altra.
Si us sembla bé, però ara parlarem d'uns altres actors, potser més dolents, que no fan tanta gràcia, que són els nostres polítics, que a vegades són uns mals
actors. Són còmics.
Escolteu, no us sembla molt còmic el que passa aquesta setmana, que si trasbassament sí, que si trasbassament no, uns diuen A, els altres diuen Z, aquests no s'aprenen el guió. Com pot ser, jo ara llanço de manera innocent la pregunta, si jo sóc conseller de medi ambient, per tant he de conèixer com són les conques hidrogràfiques i les competències que hi ha, com puc fer la proposta d'un trasbassament si jo sé que aquestes competències jo no les tinc? Com se pot fer?
Públicament no. Tenia que fer-la primer al ministeri corresponent. Si el ministeri l'hagués apoyat, llavors l'hagués pogut fer públic.
Ho sabíeu que el Segre pertany a la conca hidrogràfica de l'Ebre, per tant no és una competència, ni que el riu passi per Catalunya...
Tots els afluents que desemboquin a l'Ebre...
Pertanyen
a la conca de l'Ebre. Per tant, ja saben que això és Madrid.
Doncs perquè es va tirar a la piscina, aquest bon home.
Perquè moltes vegades parlen per parlar.
Perquè no tenen uns tècnics.
Sí, però això no és escolta.
Sí, però a vegades s'assessoren amb tècnics i els tècnics també fan errades.
Déu-n'hi-do, eh?
Però un tècnic no pot fer una errada, no sàpiguer si la conca...
D'aquest tipus, eh?
Però per aquesta regla de 3 els polítics no tindrien errades.
La Rosa riu. La Rosa riu. Jo no ric perquè no ens truqueu gaire, eh? Truqueu-nos 830-0044, fixeu-vos, hem fet un estol de temes, truqueu-nos.
Pensa que hi ha molt politiqueo entre mi.
Però és que politiqueo hi ha per tot. Aquest dia llegia jo que hi ha hagut que es va escapar uns isòtops radioactius a la nuclear al novembre.
Sí, no se'n vam enterar ara.
I ara mos n'hem enterat i resulta que per un costat diuen que no passa res, per l'altre te diuen que tot és superperillós, que podem haver agafat no sé què.
Però què vols que et diguin? Què vols que et diguin? Que alarmin a la població? Què vols? No ho faran mai, això.
No es pot amagar, la veritat.
Però, Rosa...
No es pot amagar. És que és l'únic que podem fer, perquè si no la gent se posarà molt nerviosa, i començaran a voler buscar...
A tancar-la, voldran tancar-la.
Mira, jo al novembre em vaig... No, espera, al novembre em vaig trobar molt malament. I em vaig...
Sí, és que estaves escú.
No, però és igual, que et penses que les zones radioactives no arriben on t'arriben.
Em pensava que només se quedava
escó. No, sí, home, i un quart, no. Això és com... L'únic que es queda escó són els impostos, que recauden els impostos i es queden escó. I en canvi,
ells fan calaix.
Exacte, fan clar.
I el bony per tothom.
I el bony per tothom, sí. D'acord. Perquè segons com gira el dent, se'n va cap a la dreta o cap a l'esquerra. I comences a anar al metge i dius, me sento molt cansat, estic molt fotut, no sé què tinc, no sé quantos. Ah, doncs no sembla que... No tens res. I tornes, i tornes, i tornes, i tornes. Després, al cap d'un temps, dius, pues jo podria agafar i dir, ostres, jo tot el que he tingut aquest temps segurament a l'escapa de la nuclear. Imagina't que hi hagués molta gent que...
Home, això si ets hipocondriac te pot passar.
No, oh, hipocondriac. I per què hipocondriac?
A veure, penso que...
Perquè si t'has trobat malament en aquella època, per què hipocondriac? Pot ser perfectament que sigui d'això.
Però és que pot ser per tot.
Ah, mira, ja està. Però tu no saps que hi ha la teoria de la indemnització, vull dir, eh? Doncs la gent el que voldrà és de dir, ostres, aquesta gent m'han provocat
però
un mal.
Però tu entens, Rosa, que no diguessin res el mes de novembre?
Jo ho entenc tot ja.
Bueno, ho entens amb, de manera escèptica, vols dir?
Ho entenc.
No és que hi estiguis d'acord.
No hi estic d'acord.
Però ara
entenc que ho faiguin perquè no és la primera vegada que passa, ni la segona, ni la tercera, ni serà l'última, Musa, ho aniran fent. I aquesta central ja tindria que estar tancada perquè diu que la durada d'una central són 20 anys. Per tant, aquesta central tindria que estar tancada.
Si hi ha algun tècnic que ens truqui, algun expert en física...
Gent?
Que ens digui
però
el seu punt de vista.
M'agradaria fer una reflexió, sisplau.
Fes-la, te la
deixo fer. Jo no sé, no sóc gaire bona com moradora, però no sé, la passivitat que tenim avui dia per tots els temes, o sigui, ja ho veus, aquí no trucarà ningú, perquè ja veuràs com no trucarà ningú. Estaria bé que truqués algú.
La setmana passada ens van trucar quatre persones.
Bueno, és igual. La passivitat que tenim davant de molts temes, des del més senzill fins al més complicat, és tanta que se't posa la carn de gallina. Vull dir, la gent, veiem que,
no
aquest necessita, que aquest necessita aigua, la tenim
però
aquí al costat i no li donem.
És que el problema no és la passivitat, el problema és que ens anem tancant amb nosaltres mateixos. Cada vegada tots
ens
individualitzem cada vegada més.
Sí, Josep,
lo
però...
A mi no m'afecta, passo.
Que és allò, bien yo, bien todos.
Que no ens afecta.
No, em refereixo que no t'afecti això. I estic d'acord, i sobretot que s'havia d'haver dit el moment que va passar. Però
mira,
me refereixo que generalment, generalitzant tots els temes... El que
sí,
a mi no
sí.
m'afecta, passo.
Però la gent ja no sortim al carrer. Abans la gent... Tenia,
clar,
abans de que hi hagués democràcia, la gent sortia al carrer i dient és que no podem sortir. I ens queixàvem que no podíem sortir. Però és que avui dia no hi ha res que ens impedeixi sortir al carrer. I estem a casa, tu.
Rosa, el Josep Clu, que és d'una altra generació, com ho veus això? Josep, som cada vegada més tancats, individualistes i... No sabem posar el colze al costat d'un altre? Tu, que ets d'una generació més jove que els altres contertulis?
No, jo crec que no. Jo vaig viure l'afer de quan va haver la guerra a l'Iraq i tot això, que van ser unes manifestacions increïbles. Vaig viure l'època de les manifestacions contra la Enron, contra el Pla Hidrològic Nacional, també la gent,
doncs
entre ells anaven tots a una.
Tu deus tindre el privilegi de viure en un col·lectiu molt actiu, perquè jo estic envoltant...
No, però no parlo d'un col·lectiu meu, parlo del col·lectiu
general, comarcal,
fins i tot provincial, no m'estic referint a un col·lectiu particular.
Tens bona memòria, Josep, que jo havia anat amb alguna d'aquestes manifestacions i no me'n recordava.
La veritat
doncs
és que eren molt
multitudinàries. Ja
no fas bé de dir-ho, les dues cares d'una realitat.
És curiós que llavors ens mobilitzem potser per temes globals d'un caràcter internacional i llavors
i locals,
més,
no.
localment o coses sí. que afecten directament amb grups, podem dir, certament reduïts, això no fa mobilitzar la gent.
Sí. Nos
veiem tots com una gran massa, no?
Sí,
quan
sí,
mos
sí.
estan no xutxant, te dic, pues, se convoca aquesta manifestació per anar a protestar contra no sé què, llavors tu, però quan és un tema local, una
sí.
cosa que afecta a poca gent, doncs pues sembla que no mos belluguem.
Jo trobo que hi ha poca, jo per mi jo ho visc així, que estem molt còmodes a casa, que estem molt tranquils i que, mira, que peti per on peti.
Doncs animes a la gent a ser més activa. Amb
jo
això...
animo a que la gent siguem més actius,
mira,
tots, jo m'incloeixo també,
Rosa.
Vull dir, perquè a vegades dius, ostres, que hauríem de sortir, però bueno, pues ens quedem a casa que ja estem bé.
Llàstima que no te'n pot escoltar avui la Rosa de Pradell, la bona amiga Rosa Gairal, que combrega molt amb el teu parer. Diu que ens tornem molt còmodes i molt
sí,
encarxofats.
La
Rosa ho diu sempre.
Sí.
Els nostres avis, com que no tenien res, els nostres pares, pues, tothom parlava, tothom sortia al carrer les nits d'estiu i parlaven els uns amb els altres i es feien sopars. I avui dia no, perquè doncs, clar, a casa està molt bé, tothom té moltes comoditats, la televisió, internet, etc. Això fa doncs, que...
És una de les paradoxes, no?, d'aquesta societat
sí.
de la informació.
Sí,
quan el tema de l'aigua una altra cosa.
Sí. Digues, Rosa.
El tema de l'aigua se parla molt. A part del tema del trasbassament, també se pinta com que diu a Barcelona, bueno, tota la d'allò de Barcelona, fa falta aigua. I hi ha gent que ho pinten com si no se'ls ha de donar aigua de boca. A veure, per l'amor de Déu, aigua de boca en tindran, suposo. D'una
sí,
manera
sí,
o de l'altra la tindran, és evident que la tindran. en trasbassament o sense trasbassament. Suposo que trasbassament no hi ha ni temps de fer trasbassament, no, de cap tipus.
No, és veritat.
Aquí d'estiu és impossible.
Sí,
vull dir que
ni Segre ni...
6 mesos.
Que s'ho
sí,
prenguin en calma. No? S'haurà de portar aigua d'alguna manera i d'aigua no ens hi faltarà, que estem al segle XX. Vull dir que es portaran sí, vaixells sí, d'aigua.
Jo amb això el que volia dir és que les persones són persones, les d'aquí, les d'allà i les de tot arreu.
Clar, jo, si a vegades no hi... portaria,
però jo no he entès a vegades que els... aquí la gent de l'Ebre, la gent que necessita l'aigua pel riu, sempre han tingut la mateixa postura. Però hi ha hagut altres persones que, depenent dels interessos polítics, depèn d'on bufes el vent...
Han canviat d'un parell.
No els hi donarem aigua als de Múrcia, als de Barcelona, ara sí. Sí. Això, perquè sí, o estàs sempre en el mateix discurs, però no,
la doble moral,
no pots anar-lo variant.
Bueno, però és molt diferent, eh? El que es volia fer, el que es proposa ara amb metres cúbics, és una borrada la diferència.
De totes maneres, ell...
El trasbassa que volia fer el PP...
Sí, no, home, no, 10.000
vegades
no, però ell no es refereix al volumen, sí. Sinó la postura que es pren davant de la situació.
Bueno, per això no consta com a trasbassament, perquè això es pot tallar el moment que vulguis.
No, no era trasbassament, no era com era aportació puntual d'aigua, perquè també és bo, aquest discurs eufemístic,
Jo és aportació que trobo puntual. Que és ridícul el que estan parlant. Jo em penso que no s'hauria de parlar de res, s'hauria de mirar a porta tancada, s'hauria de mirar què és el que es pot fer, estudiar-ho persones que n'entenguin i a partir d'aquí establir un pla o dos, tres i a veure quin de tots aquests és el millor.
Sí, però si abans dèiem ni una gota, o el ni una gota era mentida, o potser ho vam exagerar, o potser és que ara n'hem de donar, o ara tampoc. Vull dir, clar, no dèiem... No parlàvem de volums tampoc. Abans dèiem ni una gota.
Home, sí, perquè volíem si abans... prendre quasi tot,
No, bé, però si dèiem ni una gota...
Però el que diu el Josep és cert. Vull dir, la gent de peu, com naltros, arriba un moment que perds l'honor, no? No saps realment de què s'està parlant.
És que has d'estar ficat dintre el tema, si no és molt difícil d'entendre això.
Però tampoc potser no els interessa que la gent estigui dintre el tema, no?
Parlant de l'aigua, dintre de... No, res, tindrem un tema per discutir que el Priorat, que volen aixecar la presa de Margalef, i tots els ecologistes estan en contra. L'Eduard Carbonell ha donat la seva opinió totalment en contra.
Què vols dir que la volen aixecar? La
més gran.
Més gran.
Més alta.
Més alta.
Per tant, la famosa cova de la taverna quedarà inundada, la pintura rupestre que hi ha dintre, que és l'única que hi ha a Europa d'aquesta època.
Ho haurem de seguir de prop, doncs, no coneixia el tema.
Els murciélagos aquests petits que es diuen de pata gran... Diu que viuen en aquesta cova i també estan molt protegits a nivell de tot Espanya.
Molt bé.
Veurem, vull dir, també tindrem debat d'aigua aquí.
Doncs ens apuntarem a aquest debat, que hi haurà caliu diversos punts de vista, perquè jo també sé que hi ha molta gent allà partidària, i no em mullo per ningú, però hi ha gent partidària del recreixement de la presa per les qüestions agràries, que ja saps d'aquells regs de suport que hi ha a la Bisbal i a Margalef. Però bé, ho parlarem, Miquel. Ara hem d'anar acabant, perquè ens mana el control tècnic. Us agraeixo molt la vostra participació, Josep, Clua, fins al mes que ve. Rosa, compto amb tu el mes que ve. Miquel, ens has fet una interessant lliçó de cinema. Moltes gràcies.
I el Josep
Cots, que veig. Josep, després de l'assemblea, quan vulguis, la ràdio està a la vostra disposició. Moltes gràcies per acompanyar-nos. El Pau Rull ha fet possible que això hagi arribat a casa vostra. I ara, abans de tancar, us recordo que ara, tot seguit, us oferirem la roda de premsa que van fer els nens, el jugador del Nàstic, Mingo, i que s'emetrà la repetició també del programa Digues Com, que el van fer a la plaça del teatre. Hi va haver un magnífic... van venir els de Com Ràdio i van fer uns tallers radiofònics per la nostra mainada, que es veu que va resultar molt interessant. Ho va fer Com Ràdio juntament amb Ràdio Falset. Continua atents a la nostra emissora. Moltes gràcies i un gran cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.